La Costa Daurada és una de les principals zones turístiques de Catalunya. Per això, en aquesta ruta, et proposem visitar els punts turístics més coneguts i gaudir de l'abundant oferta lúdica, gastronòmica i de benestar. Doncs fem una mica el turista. Sit there and look at the deserted lakes and you back to me.
Elles van amb camper.
I avui, directes a la Costa Daurada, una zona sempre coneguda per al turisme, però avui el descobrirem una miqueta més. Per això parlem amb Marta Ferrero, directora de turisme de Costa Daurada. Bon dia.
Bon dia.
Doncs explica'ns una miqueta com és aquesta zona de la Costa Daurada. Què comprèn?
Doncs aquesta zona de la Costa Daurada comprèn des de més de 80 quilòmetres de façana marítima, com muntanyes riques en recursos naturals i patrimonials, que està formada per 6 comarques situades al sud de Catalunya.
El Tarragonès, el Baix Camp...
El Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, el Baix Penedès.
I com ens has dit, tenim platja, tenim muntanya. Com podem diferenciar aquesta Costa Daurada?
Aquesta Costa Daurada nosaltres la diferenciem des del punt de vista de que és un espai idoni per gaudir de les vacances en família. Nosaltres estem especialitzats en atendre les famílies amb nens de totes les edats, perquè no només tenim localitats com Salou, Cambrils, Vilaseca, La Pineda, Calafell, El Vendrell, les muntanyes de Prades, que tenen el segell de destinació familiar, sinó que també tenim adaptat el patrimoni amb experiències per famílies des de la Tàrraco romana fins a indrets de muntanya, el Montsant, les muntanyes de Prades, la ruta del Cister, el Reus modernista. Trobaries experiències per fer amb totes les famílies i amb activitats específiques per gaudir en família. També tenim tota l'oferta d'enoturisme adaptada per famílies. I a més, nosaltres també posem en relleu, evidentment, que som una zona especialitzada en oci familiar, des de, com no parlar de Port Aventura World, no? Que seria el nostre màxim referent per les famílies. Però a més, tens unes platges molt segures per atendre a famílies, perquè, com sabeu, tenim platges molt llargues, de sorra fina, on has de caminar molt perquè un nen li arribi l'aigua per sobre del cap.
Doncs començant parlant d'aquestes platges tan segures i que segurament a molts ens agrada això de caminar i caminar per tocar l'aigua, també s'hi poden fer activitats?
Oh, i tant, tens activitats de tot tipus, des d'activitats on l'estació nàutica t'oferirà activitats de mar, però també tens moltes activitats com, no sé, Nordic Walking per la sorra, o tens moltes activitats que ofereixen els ajuntaments en cada una de les seves... programacions anuals per fer, la cerca del pirata, o tindries també concursos de sorra per fer escultures, o tindries altres activitats relacionades amb espais naturals com a la zona del Baix Gaià, on tens tot l'espai del Gaià que arriba fins al mar i que tens tot el riu i tota la natura i la flora que hi ha al seu voltant. Tens moltes activitats per fer a la platja, fins i tot a l'hivern.
Com a destinació de turisme familiar, ens has comentat que segurament l'estrella és el Port Aventura, però com deies, també hi ha múltiples opcions per fer alguna proposta també òptima per a les famílies?
I tant, com t'he comentat, tens el Racó de Miró, tens llops i pirates marins, tens experiències per fer capbussades, tens activitats de romans, tens fer vi, l'hora i el labora, de l'hort al mercat, desconnectar el modernisme, l'empremta de la prehistòria, tens moltes activitats.
Aquestes activitats sempre les podrem trobar a la vostra pàgina web de Costa Daurada.
I tant, a Costa Daurada trobaràs totes les... tens diferents versions, tens el catàleg 24, 48, 72 hores que et fa propostes de cap de setmana d'un dia o de 3 dies, i també tens totes les activitats específiques per famílies on fins i tot et diran quines activitats són més adequades segons l'edat.
És una destinació, com diem, destinada al turisme familiar, però si no hi volem anar amb la família i volem anar sols, en parella, també trobem altres activitats que fer.
Oh, i tant, i tant. Pots gaudir de la nostra gastronomia, pots gaudir del nostre patrimoni cultural, pots gaudir d'espectacles, pots gaudir d'activitats de senderisme, pots fer escalada, si et ve de gust. Som una zona molt reconeguda a nivell d'escalada de tot el món per les muntanyes que hi han. Pots fer moltes activitats, no només cal que vinguis en família, evidentment, pots fer no turisme, sabeu que la DOQ Priorat és l'única DOQ de Catalunya, i tenim altres denominacions d'origen per tastar vins, olis, vinagres, mel, el que vulguis.
Parlant de gastronomia, per què es caracteritza la gastronomia de la Costa Daurada?
La gastronomia de la Costa Daurada es caracteritza per un producte local de gran qualitat, no només de l'horta, sinó també del camp i del mar. Som una destinació on segurament heu sentit a parlar de les galeres, del calamar, de tot el peix blau, i com t'he comentat, som l'espai de Catalunya amb més denominacions d'origen de vins, de cava, d'olis. L'oli de Siurana és un oli molt reconegut. Tenim vinagres, no sé si sabeu que tenim uns dels millors vinagres que es fan i que se serveixen al sopar dels Nobel, per exemple. Tenim mel, tenim molts productes de quilòmetre zero que fan de la nostra gastronomia que tingui molta qualitat.
Doncs una altra part a destacar, aquesta de la gastronomia de la Costa Daurada. També ens has parlat de les muntanyes, de les rutes de senderisme, d'aquestes rutes també d'enoturisme. Però en tindríem alguna ruta per destacar?
Tenim moltes. Tenim el GR92 que va per la costa, tenim el GR99 que és la que va pels monestirs que conformen la ruta del Cister, però també tenim el Parc Natural del Montsant, que és un espai màgic on trobes punts de la Serra de Prades i del Montsant que són molt, 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 molt recomanables i molt bonics i que es poden fer per la nostra climatologia suau durant tot l'any.
Una altra part a destacar de les zones normalment són les fires i les festes majors també. Quines són les fires i festes majors que no s'hi pot faltar?
Home, jo diria que a banda de les fires i festes majors, si no hi ha una cosa que no us podeu perdre a la Costa Daurada són les festes de recreació històrica. La llegenda medieval de Montblanc i Tàrraco Viva serien dos dels esdeveniments més rellevants perquè les ciutats es converteixen durant més de 10 dies en medieval o renaixentista, i en el cas de Tàrraco doncs, hi ha moltes activitats de tots els nivells per veure com era la Tàrraco en l'època romana.
I aquella festa major que, tot i que ara en època de Covid potser està més restringida, quina és aquesta festa major que sempre té una activitat que s'ha de viure?
Uf, és que aquí en tenim moltes, des de la Festa Major de Prades, que és una de les molt reconegudes, fins a les Nits Daurades de Salou, o la Festa Major de Reus, o de Tarragona, o de Valls. Pensa que també tenim totes les jornades castelleres que fan que qualsevol festa major tingui un regust especial. Tenim els diables, tenim un munt d'activitats del folklore típic de la nostra zona que fan que qualsevol festa de qualsevol poble sigui, ja et dic, molt rellevant de seguir. No podria escollir només una.
Una zona coneguda sempre per al turisme, en aquest cas per al turisme familiar, una zona que comprèn molts espais i ens dona moltes varietats. Però, repetint-ho una vegada més, si ens acostem a la Costa Daurada, què viurem?
si us acosteu a la Costa Daurada, viureu un espai segur per venir amb nens, on podeu fer qualsevol tipus d'activitat en funció dels vostres interessos. Recordeu que tenim 80 quilòmetres de façana marítima, però també muntanyes riques en recursos naturals i sobretot patrimonials, perquè hi ha la petjada històrica que al llarg dels segles ha deixat el seu post amb patrimoni vestit a casa nostra.
Si ens volem acostar amb autocaravana, disposem d'alguna àrea per fer nit?
Bueno, això depèn dels ajuntaments. Nosaltres sempre recomanem fer servir els càmpings que estan adaptats per això, però sí que és veritat que hi ha diferents espais on estan habilitats espais per autocaravanes.
I la pregunta més difícil, on ens hem de fer el selfie a la Costa Daurada?
Uf, ne trobaràs molts, depèn dels teus interessos.
Doncs clar, en podem dir uns quants.
T'anava a dir, és que clar, des d'una copa de vi al Priorat fins a una posta de sol a la platja, o des de les muntanyes de Prades o a la Conca de Barberà amb algun dels monestirs de Poblet o la muralla de Montblanc o, jo que sé, a la Tàrraco Romana o a Miró o a Reus amb algun espai representatiu de l'arquitectura de Gaudí, o al Baix Penedès tindries el modernisme de l'Arbós o tindries molts espais.
Doncs amb totes aquestes propostes segur que haurem de passar més d'un dia a la Costa Daurada.
Molt bé, doncs us esperem amb els braços oberts.
Moltes gràcies, Marta.
Gràcies a vosaltres.
'72, molt volia menjar el món, bicicleta i banyador, finalment tu i jo.
Era l'any 2009, Tinder, bolos, gent renou, Palma no m'omplia el món, però amb tu canvia tot.
Tan present
com passat, ets lo millor que m'ha passat mai. Jo t'estiu, ah, ah, estan plegats la vida amb un somriu, ah, ah, cantant ben fort sardines dins un riu, ah, ah, el meu cor mai havia estat tan viu. I diu, jo t'estiu, ah, ah, amb tu qualsevol dia és festiu, ah, ah, no canta aquests acords que ara sentiu, ah, ah, ja som feliços. Mai. Jo t'estiu, ah, ah, estic.
en tinc tu i jo, és tan clar.
Tan present com passat, ets el millor que m'ha passat mai.
Tu ja ho saps.
Ja t'estiu, ah, ah, estem plegats a vida, molt somriu, ah, ah, fem tan ben força dies dins somriu, ah, ah, el meu cor mai havia estat tan viu. I diu, jo t'estiu, ah, ah, amb tu qualsevol dia és festiu, ah, ah, tocant aquests acords que ara sentiu, ah, ah, jo sóc feliç i aquest és el motiu. I diu, jo t'estiu, ah, ah, estan plegats la vida, no somriu, ah, ah, cantant ben fort les illes dins un riu, ah, ah, el meu cor mai havia estat tan viu.
Elles van en camper.
Direcció Cambrils, una població també dedicada al turisme i coneguda per la seva gastronomia, es diferencia urbanísticament la zona del port i la de l'interior. Entremig trobem l'ermita de la Mare de Déu del Camí i en l'interior de Cambrils es conserva alguns vestigis de la muralla. Els carrerons estrets conflueixen al carrer Major, on es manté una de les portes de l'antiga població medieval. Vols conèixer la història de la vila? Visitem un museu per conèixer la història de Cambrils. Aquest és el Museu d'Història de Cambrils i per això parlem amb Gerard Martí, director del museu. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Doncs què hi podem trobar en aquest Museu d'Història de Cambrils?
Doncs hi podeu trobar diferents espais museístics que tenim obert al públic els caps de setmana i que estan dintre d'espais patrimonials com molins fariners, torres, jaciments arqueològics, refugis, etc. Això és el que podeu trobar a aquests diferents espais del Museu d'Història de Cambrils, tots explicant en cada espai un petit fragment de la història, doncs, del nostre municipi de Cambrils, aquest lloc que està al sud del Camp de Tarragona i que ha tingut, doncs, una situació, un enclavament estratègic clau durant tota la història del nostre país.
També organitzeu rutes.
Organitzem rutes a partir dels espais que tenim oberts al públic. Organitzem rutes tant al port del nostre municipi com també al nucli antic de Cambrils. Del port està tematitzada amb el tema de la pesca i la del nucli antic està tematitzada amb l'aspecte de la Guerra Civil, perquè al final de la visita s'acaba amb un refugi antiaeri del carrer Creus.
Són dirigides a tot tipus de públic?
Sí, sí, totalment. Estan dirigides a tot tipus de públic. A més d'aquests dos espais a l'aire lliure, aquests dos rutes a l'aire lliure, també tenim visites comentades al Molí de les Tres Eres els diumenges, i també a la Vila Romana de la Llosa, tot en el marc de l'activitat que n'hi diem, doncs, caps de setmana amb història, que es pot fer les reserves, doncs, trucant o bé enviant un mail aquí al Museu d'Història de Cambrils.
Aquests espais, aquestes rutes, segurament són moments impactants. Les persones, quan acaben aquestes rutes, què acaben dient?
Bé, doncs, sovint es compara amb altres espais que ells coneixen o que han viscut, o si són persones més grans, doncs expliquen, doncs, el que van viure, doncs, els seus pares o ells mateixos, si són encara més grans, per a fruit, doncs, de o bé de l'aspecte, doncs, del port, del marítim, o bé en els aspectes, doncs, de la Guerra Civil que tractem. Al començament, quan vam començar a fer visites, per exemple, al Molí de les Tres Eres, sempre recordàvem que hi havia gent que fins i tot s'arribava a emocionar, perquè, doncs, ja portem molts anys, molta trajectòria, i evidentment els que venien fa 20 anys no són les mateixes persones que venen ara, de generació, i aquella generació, encara quan vam començar, encara havia viscut la postguerra molt fermament i doncs recordaven les olors, els sons de molins que havien funcionat després de la guerra amb aigua, que és el que doncs encara avui el molí de les Traseres posem en funcionament.
Moments de història per recordar i, si no, moments d'història per conèixer.
Sí, correcte. Aquí teniu molta, molta cosa per conèixer. Nosaltres tenim, a més, altres espais doncs, que convidem a venir, com per exemple la Torre del Port, que és un espai, és una torre del segle XVII, que avui s'utilitza per exposicions lligades amb el mar o amb el patrimoni marítim, i en aquest cas, ara, en aquest mateix moment, tenim una exposició dedicada al Delta a l'Ebre, lo Delta 4.30, que és una exposició del fotògraf José Antonio Sartorio, i que doncs, el podeu visitar fins al dia 3 d'abril de manera gratuïta i lliure aquí a Cambrils.
Uh-huh. A més, organitzeu diverses activitats?
Sí, nosaltres som un museu social, som un museu de societat. Si bé inicialment el museu era un museu arqueològic, bàsicament, sobretot, per donar cobertura als objectes que havien aparegut a la Vila Romana de la Llosa, que és un conjunt de bronzes que podeu veure al Molí de les Traseres en el marc de l'exposició Cambrils els orígens, si bé érem d'origen arqueològic, doncs el museu ha anat derivant cap a un museu social i això doncs, ens fa implicar-nos en diferents accions, activitats doncs, relacionades, per exemple, doncs, amb la memòria històrica. Estem en un cicle de memòria que ja en portem 17 anys de trajectòria amb els companys de l'Arxiu Municipal de Cambrils, perquè nosaltres doncs, també som un espai que és municipal i doncs, ens permet també treballar, per exemple, doncs, no sé, ara per exemple estem tancant la programació de les Jornades per la Igualtat del mes de març, en la qual doncs, també des del museu hi col·laborem amb accions, perquè tenim molt clar doncs, que hi ha molt camp per recórrer.
Una d'aquestes accions també són les publicacions que feu?
Correcte, tenim una publicació pròpia que és de la revista Camins, de Patrimoni Cultural d'aquí de Cambrils, que doncs n'hem fet només dos números, però bé, no, almenys no tenim dos, un dedicat a l'Hospital de Sang de Cambrils durant la Guerra Civil i l'altre dedicat als mestres d'aixa, els fabricants, constructors, artesanals d'embarcacions de pesca aquí a Cambrils en fusta, que doncs, hem anat dedicant diferents accions amb ells i que doncs, també ens han permès, per exemple, doncs, a l'estiu amb els companys de turisme fer una ruta d'un mestre d'aixa que tomba per aquí a vora mar explicant coses de la història de Cambrils.
Tant les persones que es vulguin acostar al museu com consultar aquestes publicacions, tenen alguna oportunitat de veure-ho a partir d'internet?
Sí, tenim la pàgina web en la qual podeu trobar tota la informació que ara us estava explicant, actualitzar, i també, sobretot, les xarxes socials que tenim, doncs, Instagram, Twitter, Facebook i doncs, tot el que tenim a l'abast per poder accedir a aquesta informació al moment.
I s'ha de fer alguna reserva prèvia per acostar-nos-hi?
Sí. Les reserves per les activitats del cap de setmana amb història, que us deia, que són doncs, a la Llosa, el Molí de les Traseres, la Ruta del Port, la Ruta dels Espais de la Guerra Civil, s'ha d'enviar un mail a museu@cambrils.cat o bé trucant al telèfon 977-79-45-28. I bé, ara, per tot el tema del protocol Covid, també doncs, us demanem el nom i els telèfons per poder doncs, fer la reserva. No és de prepagament. Quan sigueu a lloc, aboneu els diners i avall que fa baixada.
En tot cas, si algú no li ha donat temps a apuntar-se a l'email o al telèfon, poden buscar per internet la vostra pàgina web que comentaves del Museu d'Història de Cambrils i allà segur Correcte. Que trobaran tota la informació. Per altra banda, també teniu col·leccions.
Sí, la nostra col·lecció no és especialitzada en un període ni en una temàtica en concret, perquè, clar, l'està gestionant en aquest moment portem 15 monuments històrics de Cambrils, des d'un jaciment neolític fins a doncs, un celler cooperatiu. Doncs tot això ens fa que l'arc cronològic sigui enorme, que tinguem col·leccions, sobretot, evidentment, d'arqueologia, perquè doncs, des de fa uns anys cap aquí estem rebent tot el fruit dels treballs arqueològics que s'han fet a Cambrils, perquè som un museu registrat per la Generalitat de Catalunya, i a més doncs, tenim també col·leccions de ciència i tècnica, col·leccions d'etnografia procedent de, tant de la pesca com de l'agricultura, i també col·leccions d'art que doncs, en tots aquests anys hem anat recollint el fruit de diferents exposicions que hem fet o de donacions particulars o de compres, fins i tot també adquisicions d'objectes i de col·leccions que tenen que veure amb el amb la història del nostre municipi.
Doncs un museu d'història que no es poden perdre.
Moltes gràcies, agraïm la vostra atenció i esperem doncs, que vingueu per aquí a Cambrils quan pugueu i aprofiteu doncs, tots aquests recursos patrimonials per fer una mica de turisme cultural i conèixer la nostra identitat, perquè al fi i al cap el que ens agradaria explicar són aquestes persones que estan al centre de la nostra acció museística, tots aquests cambrilencs i cambrilenques, tant d'ahir, d'avui, com els del futur, que vinguin, que això és el que ens agrada ensenyar doncs, com hem viscut i com vivim avui aquí a Cambrils.
La llum dels estius i tots els records que amb vosaltres guardo al cor. El sol de l'hivern, els dies eterns, veure la neu com cau a prop teu. Nous camins vindran i amb ells vindran nous somnis que mai s'adormi la llum del nostre far. Quan vingui la nit, queda't aquí, apaga el soroll d'aquest món boig. Els petits errors que han construït el que som ara aquí. A tots els atzars que des de molt lluny obren els mars i ens deixen estar junts. Nous camins vindran i amb ells vindran nous somnis que mai s'adormi la llum del nostre far. Quan vingui la nit, queda't aquí, apaga el soroll d'aquest món boig.
El Parc Samà està a uns 3 quilòmetres de Cabrils, direcció Montroig. És un casalot amb uns peculiars jardins i un estany artificial. Aquesta és una altra de les localitzacions que no et pots perdre. Per això parlem amb Marqueta Zverakova, directora del Parc Samà. Bon dia.
Buenos días.
Com és el Parc Samà?
Pues Parc Samà és un gran jardín histórico, botánico, zoológico y también con mucha arquitectura. Un pequeño paraíso en la tierra, decimos nosotros, 14 hectáreas de naturaleza, ubicado en Cambrils, y bueno, creo que es un lugar que todo el mundo debería conocer.
Uh-huh. Ens has parlat d'aquesta col·lecció de botànica i també la zoològica. Què en destaquem d'aquestes col·leccions?
Pues a destacar porque este parque se crea en el año 1881, es decir, son unos marqueses que heredan dinero de Cuba y entonces quieren crear una síntesis de lo que sería Cataluña-Cuba. Y traen algunas especies exóticas, pero también mantienen la esencia un poco del bosque mediterráneo. Y entonces destaca una gran colección de palmeras, tenemos un Taxodium disticum, el ciprés de los pantanos, en el gran lago que tenemos en el parque, y bueno, hay 9 árboles declarados también singulares por la Generalitat de Cataluña, y pero además lo que destaca es el conjunto, que en cualquier época del año, pues la naturaleza aquí, hay cosas que destacan más o menos, pues los paisajistas de aquel momento sabían captar esta esencia. También a destacar que es un jardín no de flores, sino es un jardín más de árboles, más estilo quizás pues inglés, romántico, donde perderse en la naturaleza. Y luego lo que es la colección zoológica, es también el primer marqués, el que construía el parque, él era un gran coleccionista y además pues, un hombre erudito y le gustaban mucho los animales. Y él en su momento pues tenía aquí panteras, monos y cocodrilos. Hoy en día nosotros ya no tenemos estos animales, pero sí que nos hemos centrado de recuperar de alguna forma pues la esencia de lo que eran el mundo de las psitácidas, los loros. Es decir, tenemos varias instalaciones de loros que también pues representan este exotismo. Pero también tenemos una gran familia de 25 gamos, porque aquí también siempre hubo faisanes, gamos, etcétera. Y además tenemos bastantes proyectos también de recuperación de la fauna autóctona, la tortuga mediterránea o el erizo moruno. Es decir, tenemos, estamos trabajando mucho en esta línea.
Sense deixar de banda aquesta temàtica, també ens has parlat de la temporada. ¿És important o ens recomanes una temporada per visitar aquest parc?
Yo diría que lo suyo es venir 4 veces al año y ver todas las estaciones, ¿no? Uh-huh. Claro, la primavera y el otoño, la naturaleza, todo el mundo sabe que son muy bonitos, porque en primavera todo el verdor, que todo nace y es muy bonito, y lo mismo pues el otoño con el colorido que tiene también. Pero por ejemplo, en invierno aquí los árboles también que tienen un gran porte, pues aunque estén algunos sin hojas, pues crean un paisaje muy curioso. Bueno, y en verano aquí para un poco recluirse y refrescarse, ¿no? Porque al final la naturaleza lo que hace es pues baja un poco la temperatura, da la sombra, pues también es un lugar muy bonito para ir a pasear.
Uh-huh. Ens estaves parlant dels plans de conservació, ¿en què consisteixen exactament?
Sí, son los planes de conservación que tenemos, son todas aquellas especies que son autóctonas pero están en cierto peligro de extinción o pues están cada vez menos presentes en la naturaleza. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, con la tortuga mediterránea, pues se reproduce la especie, viven unos años las tortuguitas aquí hasta que tienen una edad suficiente para poder devolverlas a la naturaleza. Son proyectos auspiciados por la Generalitat, es decir, ellos llevan toda la programación de qué hacer cuando con los animales, y entonces, por ejemplo, aquí en la provincia de Tarragona, donde estamos, las liberan en el Montsant. Y pues así conseguimos también nosotros aquí, que el Parc Samayo, digo, es un poco un refugio, ¿no?, de fauna, como por ejemplo los erizos, aquí pues se acomodan, pero luego salen del parque y refuerzan la población local que estaba disminuyendo.
Una feina molt important que us seguim animant a fer, perquè és molt important seguir reconstruint tot l'ecosistema. Com relacionem aquesta part amb els productes locals que venen relacionats amb el Parc Samà?
Aquí hay que decir que, además de lo que es el jardín, propiamente dicho, las 14 hectáreas que son protegidas como bien de interés cultural nacional, pues antes contaban con grandes tierras alrededor, donde se cultivaba, como aquí es típico en la zona, pues las olivas, almendras, avellanas y la viña. Entonces, incluso pues aquí en el parque tenemos la antigua bodega, el antiguo molino de aceite, y entonces los productos locales que nosotros también ofrecemos aquí a los visitantes son aquellos que provienen de estas tierras ahora de alrededor, pero ya hay otros productores, algunos jóvenes, pues que se han puesto a volver a recuperar, ¿no?, en algunos casos estas tierras. Y sobre todo pues nos centramos en la parte, en este caso, agroalimentaria.
També hem de dir que disposeu de zones de pícnic per passar més estona i per disfrutar-los també.
Sí, porque somos un lugar donde se puede tranquilamente pasar casi todo el día, ¿no? Y entonces queremos que los visitantes, además de nuestra oferta de gastronomía que tenemos aquí, pues darles la opción también de traer su comida y disfrutar de comer al aire libre debajo de unas encinas antiguas y en la naturaleza, que también es bonito, y además con los niños que pueden ir jugando mientras tanto. Son como reuniones familiares, también pues en la época ahora que vivimos, además seguras, porque no hay ni aglomeración y es todo al aire libre. Creemos que la opción de picnic es muy interesante para poder pasar el día aquí.
Com ens deies, un parc segurament que tindrà distrets a les criatures, és la part del laberint?
Sí, el laberinto sí, lo único que hay que decir es, de momento es un laberinto estacional porque está hecho del cultivo de maíz, entonces cada año, pero esto nos permite que cada año tracemos un dibujo diferente, es una hectárea de laberinto, y por dentro los chicos, los niños y pequeños y más grandes, hacemos un juego que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, también pues adaptado a su edad, ¿no?, pero para que vayan aprendiendo y conociendo también esta temática, ¿no?, de la sostenibilidad tan importante hoy en día. Y también estamos trabajando poco a poco, como he dicho, que este ha sido un lugar que siempre se mezclaba un poco el tema exótico con el tema de la naturaleza de aquí. Estamos recuperando una parte de esta parcela con caña de azúcar, que sí que aquí en Tarragona se cultivaba, y de hecho de aquí de Tarragona salió para las Américas en el segundo viaje de Colón. Y entonces ahora pues estamos un poco recuperando este cultivo, que luego aquí en Tarragona se abandonó, y queremos poco a poco ir creando una parte por lo menos del laberinto de caña de azúcar, que además es una planta que podemos tener todo el año, e ir trazando los dibujos también un poco a medida de las necesidades.
Doncs diversió, divulgació i educació en un laberint, de manera que també feu activitats.
Sí, hacemos actividades así a lo largo del año, pues a destacar que en primavera siempre hacemos nuestra inauguración, eso del laberinto de los indianos, con una gran fiesta tipo indiana y del modernismo. Luego en verano hacemos el Slow Market con los comerciantes de Cambrils, que tenemos aquí muy buena colaboración. Y luego en otoño siempre hacemos alguna cosita de Halloween, y en Navidad también siempre hacemos el Christmas Garden, ¿no?, con iluminación de los árboles, de los elementos arquitectónicos del parque, que es otro mundo mágico aquí de noche, que normalmente el parque no se visita, pues en Navidad queda también muy bonito.
Doncs com podem convidar o on poden trobar informació per visitar-vos al Parc Samà?
Sí, nosotros pues toda la información realmente se centraliza en la página web, como hoy en día hacen los lugares, que es parksamá.es. También tenemos redes sociales muy activas donde anunciamos todas las actividades que podemos tener, de visitas guiadas o alguna otra actividad así más puntual. Y realmente yo diría que lo mejor es visitar la página web nuestra, aunque también hay otras páginas en internet que colaboran con nosotros y hay información. Y luego pues también invitamos a la gente, pues pueden llamarnos, pueden informarse, mandarnos un email por cualquier duda que tengan, y sobre todo pues hay que visitar el lugar.
Una bona proposta és que els animals són benvinguts, i no parlem dels animals de la col·lecció zoològica, sinó dels animals que poden ser també la nostra família.
Sí, eso es que nosotros somos totalmente pro mascotas. De hecho, nos han venido mascotas como loros o tortugas también, porque hay mascotas de todo tipo, pero sobre todo pues que la gente si viene con perros, lo único que pedimos que estén atados, porque como tenemos animales nosotros en semilibertad, que no haya ningún problema, pero en general hay aquí pues muy buena convivencia entre todas las especies.
Doncs convidem a tothom a venir, però abans d'acabar l'entrevista et preguntarem quina part del Parc Samà ens hem de fer el selfie?
Yo diría que la parte más emblemática es el gran lago que tenemos con una torreta así a la que se puede subir por unos puentes atravesando una cueva y es aquel lugar es muy romántico y muy mágico. Yo diría que la gente no se lo debería perder.
Doncs moltes gràcies, Marqueta Zverakova.
Gràcies a vosotros.
Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Busca'ns a Instagram. Elles van amb camper.
i avui coneixerem com viatgen escapada amb nens. Ells són en Sergi i la Mar, que viatgen amb en Nil. Bon dia.
Hola, bon dia.
Amunt i avall per Catalunya, amb en Nil, en Sergi i la Mar, com va sorgir tot aquest projecte i com us ha anat tot aquest temps viatjant?
A veure, nosaltres abans de que el Nil vingués al món ja érem d'esperit aventurer i viatger. Clar, no té res a veure viatjar amb una criatura o fer-ho amb parella. Abans de que vingués el Nil, doncs, bueno, ens agrada molt el sud-est asiàtic, vam viatjar també a Sud-amèrica. Llavors va venir el Nil i al cap de 8 o 9 mesos d'haver nascut el Nil va venir la pandèmia, amb la qual cosa es va conformar aquí una sèrie de circumstàncies que van fer que l'únic lloc per on podíem moure'ns era per Catalunya. I, bueno, entre una cosa i l'altra, doncs, bueno, com que ens agrada molt anar cap amunt i cap avall, doncs, bueno, vam decidir emprendre aquesta aventura.
I descobrint la nostra zona, la zona de Catalunya. De moment, quantes voltes heu fet ja?
A Catalunya?
Més o menys.
No les tenim apuntades, no les tenim apuntades. Sí que, a veure, nosaltres estem afincats, vivim a Tarragona, ciutat, i per la província de Tarragona, és que, no sé, ara mateix te diria, com a voltes, com a excursions o com a rutes, tindria potser que n'hem fet més d'una cinquantena. Llavors, un cop fet a la província de Tarragona, que és quan vam decidir obrir el perfil a Instagram i posteriorment també la pàgina web en la que estem treballant, vam sortir també de la nostra província de Tarragona, perquè llavors, en època de pandèmia, tampoc podíem sortir. Si recordeu, no podíem sortir de la comarca, no podíem sortir del municipi, i clar, va ser complicat. Llavors, també per la resta de Catalunya, hem estat per la Garrotxa, hem estat pel Berguedà, hem estat a Osona, hem estat al Ripollès, hem estat a la Selva, hem estat al Baix i a l'Alt Empordà, hem estat als Vallesos, a molts llocs, a molts. Tinc ara el cap que m'està bullint. I val molt la pena, sobretot això. El que en diem no és que la gent no hagi de viatjar per tot el món, és més, i tant que sí, però des de la nostra pàgina o des del nostre perfil, per això li vam posar aquest nom d'escapada. Una escapada, doncs, pot ser d'un dia, pot ser d'un cap de setmana, també pot ser d'un pont o d'una setmana o més, però sí que és aquest esperit de dir, vinga, fem una escapada pim-pam, doncs tenim un parell de dies, o tenim un dia lliure, i al costat de casa podem trobar autèntiques joies, ja siguin excursions al voltant de rius, aventures amb trenets, passejos al voltant del mar, camins de ronda, veure coves, és que hi ha mil i una coses a fer, tant amb nens com sense nens. En aquest cas, nosaltres ho fem amb nens, però sí que és cert que totes les activitats, rutes, etc., que tenim a la nostra web, les pot fer tothom, tinguin nens o no en tinguin.
Sens dubte no té res a veure com marxar lluny, perquè potser un cap de setmana no ens dona temps anar a donar la volta al món, però sí que ens dona temps a viatjar a la comarca del costat, que potser té moltes coses a descobrir i molta cultura també i moltes coses a saber del nostre país. Això també ha portat, entenem, una riquesa especial en el Nil, tot i que només hagi set per Catalunya.
I tant. Tot el que, jo no sé si quan sigui ell més gran, se'n podrà recordar de totes les sortides o excursions que hem fet, tant tu, jo, qui sigui, doncs clar, el Nil no tenia 3 anys encara. Jo, de quan tenia 3 anys, gairebé no me'n recordo de res, o potser els records que tinc són fotografies que m'han anat ensenyant els meus pares i poca cosa més. Records així vius d'alguna excursió, potser en tinc una o dos. Ara el Nil, pobret meu, ahir mateix precisament vam també fer una escapada al Parc Natural dels Ports, vam anar a una cova i vam anar també a veure una roca foradada, per una excursió sensacional, maquíssima, perfecta, i que recomanem, que és anar a la cova d'en Marc i al Forat de la Vella, que és una excursió on es poden veure aquestes dues coses. Què s'emporta el Nil? S'emporta, sobretot, respecte per la natura, s'emporta medi ambient, s'emporta que ell pugui veure amb els seus ulls paisatges diferents, gent diferent, no, perquè aquí tots som de Catalunya, i tant de bo puguem, d'aquí poc puguem sortir a l'exterior i pugui escoltar idiomes diferents, cultures diferents, ambients i paisatges totalment diferents, però a Catalunya, per lo petita que és molt gran. I això li porta una riquesa que potser veure-ho en una pantalla de mòbil o en un televisor, doncs no és el mateix. I a part també que es desenvolupa com a persona, camina, fa exercici, no està immòbil. I això fa entrar, per exemple, quan entrem a unes coves, doncs això li fa volar la imaginació, juga, vol experimentar, vol tocar-ho tot, i això per un nen jo crec que és essencial, que pugui tenir inputs i que pugui tenir experiències, perquè ara està en l'època en què és una autèntica esponja.
Sens dubte aportarà aquesta riquesa en el Nil, però també, per altra banda, segurament que vosaltres dos, en el Sergi i la Mar, també us aportarà molta riquesa.
I tant, i tant. Com et deia, hem viatjat molt per tot el món, més que vol dir viatjar, però jo crec que hem viatjat bastant, i recordo que els meus pares em deien, però per què te'n vas a l'altra punta del món? Si aquí al costat de casa tens un monestir, o tens un salt d'aigua, o tens una excursió a la vora d'un riu, o tens un monestir, o tens etcètera, etcètera. I en certa manera tenen raó. Al costat de casa, a una hora de cotxe, tenim autèntiques meravelles naturals, patrimonials, paisatgístiques. Tenim molts pobles amb encant que potser només cal que s'inverteixi, doncs, un dia a passejar per aquell poble, o una hora, un parell d'hores, però t'emportes una imatge i veus que aquí a casa nostra hi ha coses realment, realment xules i que cal anar a veure. Cal anar a veure perquè les tenim al costat de casa i perquè val molt la pena. Perquè llavors ho veurem potser a la tele o per internet, ho veurem en algun altre lloc i direm, coi, digui, això està molt bé. Clar, és que ho tenim al costat de casa, però potser no li hem prestat l'atenció que li haurien d'haver prestat.
Ens has comentat que tot va començar per la comarca de Tarragona. Amb quina de les províncies, si et podem demanar això, o com destacaries les diferències de les províncies de Catalunya?
Doncs mira, ara mateix nosaltres estem en procés encara de construcció de la web. Tenim continguts de dues províncies. Tenim contingut de la província de Tarragona i tenim contingut de la província de Girona. Ara mateix estem treballant també en el de Barcelona i confiem que d'aquí a l'estiu, jo crec que abans, puguem tenir el contingut també de Lleida i d'aquesta manera tancar el cercle i oferir contingut de tot el país. Per això ara mateix, si em demanes consell, clar, sé que a Tarragona, les comarques de Tarragona estan molt menys massificades i potser jo crec que en certa manera són menys conegudes que les de Barcelona. Tenim en compte que potser el nostre gran públic ve de Barcelona i àrea metropolitana i el concepte d'escapada des d'aquella zona és, doncs mira, que estic ja una hora en cotxe, perquè si mires per les xarxes o algun perfil a Facebook o potser a Instagram, el demanen, hi ha alguna ruta maca o una xula per fer amb nens que estigui a una hora de Barcelona. Clar, una hora de Barcelona, segons com, sortir de Barcelona ciutat ja és una hora, amb la qual cosa, doncs, potser baixar al parc natural del Delta de l'Ebre, que està al sud de tot el país, és fantàstic, és sensacional. No té res a veure, potser, amb el Montsant, no té res a veure amb el Montseny, no té res a veure, potser, tampoc amb el parc natural dels ports, ni molt menys amb el llac de Sant Maurici i Aigües Tortes, o al Cap de Creus. Cada província o cada zona té les seves característiques. I si em demanes, ara mateix no recordo què és el que m'havies dit, si et podia...
Fem més fàcil. Et demanaré un lloc especial, una ruta especial que recordeu amb especial amor.
Tot depèn també, perquè hem fet alguna escapada. Quan hem fet escapades d'una setmana a una comarca, sí que hem pogut, sí que ens hem pogut empapar de lo que és una mica l'essència de la comarca. A la província d'Aragona, per exemple, vam estar una setmana a la Conca de Barberà i vam estar 7 dies, matí i tarda, fent excursions. La Conca de Barberà és una comarca potser poc coneguda, potser la gent, l'únic... de les coses que coneixes, Montblanc, potser les coves de l'Espluga de Francolí, que són les coves més llargues del món, que això potser molta gent no ho sap, hi ha el monestir de Poblet, que veure'l amb ulls de nen o veure'l amb un nen no té res a veure, que no té res a veure de si l'anem a visitar quan som adults. Ells potser es fixen en algun aspecte en què potser els grans no ens hi parem. I què diria més cosetes? La província de Tarragona, doncs també el Delta de l'Ebre, una zona potser poc coneguda i que cal visitar. El Baix Camp, les muntanyes de Prades, la Costa Daurada... És que em deixo moltes coses i no voldria. Això pel que fa a la província de Tarragona.
Uh-huh. Per tant, ja no et demanaré a on ens hem de fer el selfie per Catalunya, perquè també tindríem ple d'opcions.
Buf. Selfies pot ser... Mira, ara em ve al cap una selfie que pot ser... Mira, ahir ens en van fer una. Al Parc Natural dels Ports, en una excursió que et porta fins a la cova d'en Marc i fins al Forat de la Vella. Això està al terme de Mas de Barberans, a la comarca del Montsià. Un selfie amb les muntanyes dels Ports al fons. Sensacional. Això pel que fa a paisatges naturals. Hi ha potser gent que li agrada fer-se una selfie darrere d'una cascada o d'un salt d'aigua o darrere d'un pontet medieval o d'una església mancant o d'una ermita o d'un riu bucòlic. De selfies n'hi ha mil llocs per fer-se selfies. Siurana també és una selfie que val molt la pena i que també ens hem fet.
Doncs convidem també a visitar la vostra pàgina web per conèixer llocs on fer-se selfies o conèixer Catalunya. Moltes gràcies, Sergi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Elles van amb camper.
Sit there and look at the deserted lakes and I'd sing and every once in a while I'd sing a song for you that would rise above the mountains and the stars and the sea and if I wanted it to it would lead you back to me.